Sabadell ha millorat els índexs de criminalitat. Durant els primers 3 mesos de l'any, els delictes s'han reduït prop d'un 12% segons dades de l'Ajuntament. Respecte del mateix període de 2024, s'han registrat 350 denúncies menys. Pel que fa a la tipologia de delictes, han baixat els robatoris amb violència a domicilis i establiments, les lesions per baralles, el tràfic de drogues i també els ciberdelictes. Per analitzar totes aquestes dades, avui conversem amb el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina lectura en fan d'aquestes dades?
Doncs són dades positives, no ho neguem, però les agafem amb tranquil·litat. De la mateixa manera que l'any anterior, doncs, el primer semestre, les dades no van ser tan positives i vam seure doncs, amb Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, els jutges també, i el fiscal en cap, i van fer una lectura de què és el que potser no estava funcionant. Van fer canvis a la policia municipal, es va treballar de manera més coordinada amb la resta de cossos de seguretat, i des de juliol del 2024 estem veient aquesta línia ja descendent en els robatoris o en els fets delictius que més preocupen també a la ciutadania. De fet, pràcticament tots, menys el primer trimestre els de delicte d'índole sexual, que suposo que després en parlarem, doncs hem aconseguit baixar. Per tant, la línia és bona, però el més important per mi és enviar un missatge a la ciutadania. És a dir, Sabadell som més de 220.000 habitants, sempre passen coses, sempre passaran coses, però els fets delictius que ens estan passant doncs, no són dels greus, per dir-ho d'alguna manera, la majoria són furts, pràcticament el 50%, però el missatge més important, i aquí sí que hi ha com una conjura, no?, de fiscal en cap, de la jutgessa de Gana, de Mossos, de Policia Nacional, de Policia Municipal, inclús de la Guàrdia Civil, de que no hi hagi impunitat. Perquè és veritat que la ciutadania té alguna sensació d'impunitat en alguns delictes i, per tant, el que volem fer nosaltres és enviar aquest missatge de que ens dona igual el tipus de delicte, que Sabadell es perseguirà, a vegades trigarem més, trigarem menys, però s'actuarà amb les persones que cometen aquest tipus de delictes. I tenim molts casos, eh? L'actuació que es va fer a Can Puigcener amb Mossos d'Esquadra per temes també de marihuana, frau elèctric, hi havia temps que els veïns es queixaven i nosaltres al veïn li van demanar temps per actuar. Però s'actua. Per tant, també demanem a la ciutadania que aquesta confiança, no?, en els responsables en seguretat i amb els jutjats, perquè potser es triga a vegada més del que ens agradaria, però que s'actua i que volem un missatge molt clar, que a Sabadell no hi ha impunitat envers cap delicte.
El Ministeri de l'Interior parlava d'una reducció del 9%. En el cas de l'Ajuntament, eleva aquesta xifra fins al 12%. Per què hi ha aquesta diferència?
De fet, les dades són totes del Ministeri de l'Interior. El 9% són els delictes convencionals i el 12% són els convencionals més els ciberdelictes, per dir-ho d'alguna manera, que és la suma. Però la font és la mateixa, és Ministeri de l'Interior. El que passa que s'ha millorat molt, i aquí sí que he de citar de manera molt personal a la feina de Policia Nacional, que la seva unitat que treballa contra tot tipus d'estafes per internet doncs està funcionant molt bé. S'han practicat moltes detencions importants a Sabadell i ens ha baixat molt aquest tipus de delictes. Mossos d'Esquadra també les treballa, però és això, aquesta diferència és el 9%, diguem, són furs, robatoris amb força o violència, etc.
El que entendríem tots per delictes.
Correcte. I hi ha una suma que és això més les estafes per internet, perquè ens entendem. I això és la diferència entre el 9% i el 12%.
Uh-huh. Vostè ho apuntava, aquests delictes sexuals que sí que han pujat, han repuntat una mica. Per què?
Doncs aquí ho hem d'explicar, i una mica també no per treure-li la gravetat, que la té molta, sinó perquè la gent quan veu això pot pensar que és que Sabadell i alguna persona que es dedica a anar pels parcs o per on sigui i cometre aquest tipus de delicte tan greu. La majoria, de fet, crec que tots menys un, s'han comès a l'àmbit de la llar, és a dir, o dintre del matrimoni, és a dir, eren coses que abans no es denunciaven i que ara, afortunadament, cada vegada més es denuncia, que és, al final, una violació dintre de l'àmbit de la llar o dintre del matrimoni. I aquest és aquesta diferència tan gran, que l'hem parlat amb Mossos d'Esquadra, i és això. Per tant, hi ha molta feina a fer en l'àmbit de la violència masclista, de la lluita contra aquesta xacra, que també un de les coses que passen són aquestes pròpies agressions sexuals dintre de l'àmbit de la llar.
Com es pot treballar perquè això no passi dins d'un entorn que hauria de ser, en principi, segur?
Això és una de les coses que sempre explica Mossos, que no només és l'àmbit del matrimoni, sinó moltes vegades de coneguts. Quan es produeixen aquest tipus de fets, la majoria, el 90%, són gent coneguda de la persona que ha sofert l'agressió. Per tant, jo crec que tota l'estratègia que hi ha a nivell estatal, autonòmic i també municipal, doncs de suport a les víctimes, de suport a les dones, de fet, nosaltres a la policia municipal tenim el servei d'atenció a la víctima, que són dos policies municipals que tenim sempre felicitacions del Col·legi d'Advocats, d'entitats que treballen amb dones, de la feina que fan, i que inclús aquelles persones que li costa molt denunciar, doncs fan un treball molt important amb elles fins que aconseguin que posin la denúncia, que tinguin recursos per sortir d'aquesta situació, però és veritat que són a vegades situacions de molta vulnerabilitat i que a vegades costa, però afortunadament cada vegada es denuncia més i això és la dada positiva.
Una de les mesures que estan donant bons resultats, a banda de la col·laboració de tots els cossos policials, són la instal·lació de les càmeres de videovigilància, una aposta decidida del govern municipal, i de fet ara se n'instal·laran una trentena més fins a final de mandat. Creuen que és una de les línies a seguir?
És una línia a seguir que dona molts bons resultats, i no només serà la instal·lació de càmeres, sinó tot el conjunt que vindrà després amb la instal·lació d'aquestes càmeres, perquè cada vegada estem treballant i estem fent proves amb softwares, amb metadades, amb intel·ligència artificial, etc. Per tant, ens dona, primer, una sensació de seguretat al lloc on s'instal·len, no? Que la majoria a Sabadell estan instal·lades als barris de la ciutat. Després, per perseguir delictes o qualsevol acció que passi en aquest entorn. I, per tant, ens ajuda molt que no podem tenir un policia a cada cantonada, però sí que podem tenir informació a temps real o a posteriori poder analitzar què ha passat en aquest tipus d'entorn. Per tant, és clau. Ja ens agradaria posar més de les que tenim, el que passa que tot té un procés molt feixuc, de permisos, etc, perquè si fos per nosaltres, doncs no posaríem 30, sinó que posaríem 300. Mm-hmm. Però tot té aquest procés, però és una cosa que no té volta enrere. Vull dir, per tant, cada any hi haurà cada vegada més càmeres a la ciutat, i jo crec que això també ens ajuda a nosaltres com a responsable de la policia municipal, però també al ciutadà.
El fet de tenir aquestes càmeres, com es trien els llocs? Perquè van a mirar quins són els punts potser més conflictius, que poden generar una sensació més d'inseguretat, com ho trien?
Sí, l'estratègia és aquesta, no? És mirar, sobretot, on ens passen la majoria de furts, que és el delicte més habitual a la ciutat de Sabadell, a les zones on hi ha més concurrència, no? Que poden ser doncs estacions de trens o ferrocarril o eixos comercials. De fet, ara les que posarem ara serà a Plaça del Pi, al passeig d'aquí de la Plaça Major i a Creu de Barberà, a la zona d'Avinguda Barberà. És un eix comercial mm-hmm. molt important. Les properes que també estem en procés de licitació ja és a entorns de Renfe Centre, Renfe Sud, a Renfe Nord ja la tenim, a estacions de ferrocarrils. Per tant, és veritat que allà on veiem que pot haver-hi un percentatge més alt sobre la mitjana dels fets delictius de la ciutat, el tenim, o que hi hagi molta concurrència, o que hi hagi alguna casuística molt, molt, molt singular que també doncs, et doni o podis pensar que la instal·lació de càmeres pot ser positius. Per exemple, els pàrquings que ara s'estan fent a nivell de ciutat, Eix Macià, el que farem a Can Feu, etc., doncs ja anirà amb càmeres de videovigilància. Per què? Perquè és una manera molt fàcil d'evitar aquells delictes de que a vegades et descuides alguna cosa al cotxe i ve algú i et trenca el vidre i t'agafa alguna cosa. Doncs això ens ajuda molt.
No sé si mirant l'any 2024, pel que fa a la policia municipal, aquestes càmeres com han ajudat en la resolució de delictes d'aquesta tipologia?
Doncs mira, crema de contenidors, que tenim a la ciutat, malauradament en tenim, per identificar i poder posar a disposició judicial a una persona que havia comès aquest delicte. Va servir. A l'entorn de la plaça 1 de maig, a Can Puiganer, que també va haver-hi algun problema veïnal, també va servir. Vull dir, tenim diversos exemples, i no només les de l'Ajuntament, sinó també, moltes vegades, les dels comerços, que també ens donen moltíssima informació, inclús hi ha algun fur, arriba policia municipal o arriba Mossos, veu la imatge i, bueno, i en seguida, doncs, mira, aquest és conegut, ja sabem quin és, ja anem, sabem on viu o no el podem agafar. Per tant, és que ens dona, és un instrument potentíssim que és un recurs que no podem perdre i que hem de potenciar.
Aquestes càmeres, la instal·lació d'aquestes càmeres, no sé si canvia una mica la manera de funcionar dels agents de la policia municipal, que al final s'han de modernitzar, no? També s'han d'actualitzar i adaptar-se als nous recursos que tenen a l'abast. Com s'està fent tot aquest procés?
De fet, jo crec que aquest mandat tenim dos objectius, que és el d'augmentar la policia municipal, que això ho farem, que seran 30 més abans que acabi el mandat, però després donar un salt tecnològic a la policia municipal, que el necessitem. Aquí jo crec que durant el 2026 serem capaços de fer aquesta transformació. Un del que ja treballem des que tenim la sala de comandament i les càmeres, doncs és això. Al final tu estàs a la sala de comandament, tens en la pantalla gran doncs aquelles càmeres que més t'interessin perquè hi ha perquè aquest cap de setmana hi ha un esdeveniment, o es detecta, perquè tenim una unitat d'anàlisi de dades, que hi ha un augment delictiu en alguna zona de la ciutat que tu tens càmeres, doncs llavors hi ha una persona que està allà pendent d'aquella zona. Per tant, jo crec que al final la informació és poder, i la informació policial encara més. Els dolents, per dir-ho d'alguna manera, sempre els agrada anar endavant de policia municipal. Per tant, el que hem de fer nosaltres és canviar i posar tots els recursos perquè la policia vagi endavant dels dolents.
Mm-hmm. De fet, s'està remodelant també Can Marcet, la prefectura de la policia municipal. En quin punt estan aquestes obres, que eren molt necessàries, d'altra banda?
Doncs estem en aquest moment en la fase més final, per dir-ho d'alguna manera, tant del magatzem com del vestíbul, i per tant, sobretot el vestíbul és una part molt important que el ciutadà ho veurà quan vagi a fer qualsevol denúncia o qualsevol pregunta a policia municipal, i també la zona de testats, que abans, de veritat, que no teníem pràcticament zones amb intimitat per agafar denúncies, cosa que no era acceptable, i per tant jo crec que tindrem ja un vestíbul, una entrada digna, com es mereix a les dependències de la policia municipal.
Hi ha més actuacions previstes en un futur?
Sí, segurament ja arribarem pel següent mandat, però estem redactant projectes per anar millorant diverses estàncies que tenim allà a policia municipal que són necessàries.
Uh-huh. La seguretat, sens dubte, ha estat una de les prioritats del govern des del 2019, però també en aquest segon mandat. Les ocupacions és un tema que els ha preocupat des del principi. L'alcaldessa deia l'altre dia que o feia un avís, no?, perquè passarien coses, continuarien passant coses, i de fet, en les últimes setmanes hem vist alguns exemples, no sé si casualitat o no, al barri de Can Uriac, però que s'han fet de diversos desallotjaments d'ocupacions considerades conflictives. Què és el que ha de venir?
Doncs jo aquí m'aturo, més enllà del que hi ha de venir, que això es veurà, des de la feina tan important que estem fent. Les ocupacions, primer, són aquestes tentatives d'ocupacions que cada dia en tenim, i que cada dia policia municipal i Mossos doncs va i la gent que ha entrat els fa fora, i després la propietat assegura l'immoble amb una porta que ocupa, amb una alarma o el que sigui. I això en tenim cada dia, i tenim bastantes tentatives d'ocupacions diàries. Això és un èxit, i jo diria que això ho tenim molt controlat a la ciutat. Cada vegada és més difícil ocupar un immoble a la ciutat. Però després tenim d'aquelles ocupacions que feia anys que estan instal·lades en alguna comunitat, inclús de manera majoritària en algun carrer, que això sí que hem fet una feina amb uns resultats que es comencen a veure ara. I és seure amb els veïns, que estaven desesperats, que molts havien inclús marxat del carrer, i que ens venien a veure si es podia fer alguna cosa o havien de marxar del seu domicili. Una situació desesperant. I per tant, nosaltres com a ajuntament no donem cap partit per perdut, i va dir, no, per molt difícil que sigui, ens posem a treballar. Mirar propietats, qui estava ocupant, parlar amb fiscal, amb jutjat, etc., i fer tota una sèrie d'expedients per intentar fer possible aquestes desocupacions. I està funcionant. No? Carreu Sona és un exemple, que vindran més, per exemple, en aquest carrer, però d'altres, perquè hi ha ocupacions conflictives que potser que és només un pis d'una comunitat, d'altres que en un carrer tenim vàries, i per tant, això, missatge molt clar, aquest govern no dona cap per perduda. Qualsevol ciutadà que pensi que hi ha alguna que és que aquí no farem res. No, farem. Podem trigar més o més, depenent de la situació, però s'actuarà, i l'objectiu és molt clar, reduir cada any els pisos ocupats a les ciutats, i les que siguin conflictives, doncs, si es poden fer fora en 6 mesos, doncs millor que en un any.
Hi ha zones que són calentes, per dir-ho d'alguna manera, en quant a ocupacions?
Doncs el mapa de calor no es pensi, està bastant distribuït a nivell de ciutat, eh? No n'hi ha ni un barri que proporcionalment destaqui molt sobre altre, vull dir, ja amb això hi ha una falsa idea, no?, de que estan concentrats en alguna zona de la ciutat. No, està bastant repartit i també un missatge molt clar, anem i fem la feina a qualsevol barri de la ciutat. Aquí tampoc discriminem, eh? Vull dir que amb això plena confiança en el treball de la policia.
Ah, s'han trobat amb les actuacions que han anat fent que aquestes ocupacions conflictives també anaven de la mà algunes vegades, no totes, algunes vegades de delictes contra la salut pública, cultiu de marihuana, llum punxada...
Sí, sense anar més llum, l'actuació que es va fer al barri de Can Puiganer, que era per tema de cultiu de marihuana, que també hi havia aquesta frau en el subministre elèctric, doncs sembla que dels 10 domicilis que es van trobar marihuana, sembla que eren com 6 que estaven ocupats. I, per tant, aquest immoble es va recuperar per la propietat. Per tant, ara ja són immobles que no estan ocupats, per tant, no hi ha aquest cultiu de marihuana, per tant, és un win-win total pel conjunt dels veïns, per la propietat i per la ciutadania. Sí, tenim un problema a Catalunya, jo crec que el conjunt d'Espanya amb el tema de la marihuana, i jo crec que aquí l'administració, ja no la municipal, que no tenim aquestes competències, no? Però jo crec que s'ha de ser més contundent.
Li volia preguntar també per la policia municipal en concret, perquè el pròxim 5 de juny es fa aquest acte institucional anual on es reconeixen els agents que han fet actuacions meritòries, però també aquells efectius que es jubilen. Una mica, què és el que s'ha preparat aquest any?
Doncs, mira, la línia del que li deia al principi de l'entrevista és, a part de que és una festa per la pròpia policia, al final és la festa de la policia municipal i són els protagonismes, també els premis que donem és una mica el missatge. El missatge que li deia d'unió entre totes les persones que participen en garantir que aquesta ciutat sigui segura, que és la ciutadania, entitats, policia municipal, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, el fiscal i la jutgessa de Gana. Tots tindran premi, reconeixement, i aquest és el missatge que volem enviar d'unitat, de coordinació, i sobretot que el ciutadà pensi, confiï que no hi haurà impunitat en qualsevol delicte a la ciutat.
Aquesta policia municipal que haurà de conviure també amb uns agents cívics. Si no tinc mal entès, aquest estiu, més o menys, s'havien de posar en marxa aquestes figures. Una mica, què faran i com es combinaran amb la feina de la policia municipal?
Sé que hi ha estan en el ple procés selectiu el tema dels agents cívics, però no li puc dir ni com acabarà ni quin serà el resultat. Igualment, la feina que fem des de policia és garantir que també inclús aquests entorns d'oci o sobretot ara que ve el bon temps i la gent fa més pressió, per dir-ho d'alguna manera, en terrasses o pot haver-hi més soroll a l'espai públic, que és normal, és un tàpic cultural d'aquest país, doncs que policia tingui la capacitat de garantir, també apel·lar a la responsabilitat ciutadana, no? Aquest equilibri, no?, entre pues, oci, restauració, estar amb amics i també amb el descans veïnal. Per tant, aquí sí que la policia municipal té un treball.
I per acabar, li volia preguntar per dos dels successos que diríem han marcat les últimes setmanes a Sabadell. D'una banda, aquest incendi, aquest gran incendi en aquest bloc de pisos del carrer Prullans de la Roureda i la malaurada mort que hi va haver a Via Sabadell per la caiguda d'una llosa de formigó d'una de les naus. En el cas de la Roureda, com està la situació? Quin és el termini que tenen els veïns per poder tornar a casa seva? Com estan?
Doncs la veritat que els dos successos ho he viscut molt en primera persona perquè, a part de ser el regidor de policia, sóc el regidor d'urbanisme. Per tant, quan passen aquestes coses, primer és la part d'emergència, on policia conjuntament amb bombers, Mossos, actua, però després la responsabilitat passa a urbanisme. Per tant, jo estic en tot el procés. Mira, de Prullans, que a casualitats de la vida estava jo dinant allà al costat i vaig arribar al mateix temps que bombers i vaig marxar a la una de la matinada. Ja hem fet dues reunions amb els veïns, hem estat en contacte i ahir, per fi, li vam donar una bona notícia que ara explicaré. La majoria de veïns podran tornar allà dimarts de la setmana vinent. Poden tornar tots els veïns, menys el tercer, tercera i el qual tercera, que són els que han quedat completament cremats i que tenen l'estructura danyada i, per tant, s'han de canviar els forjats. I el segon tercera i el primer tercera, que són els que estan a baix d'aquests, doncs com estan apuntalats i per seguretat no poden tornar fins que es canviï aquests forjats. L'empresa constructora que farà la reparació, que és de les assegurances, que és una empresa que es dedica exclusivament a aquest tipus de sinistres, calcula que en uns 2 mesos podria fer arreglar els forjats i, per tant, el del segon tercera i el primer tercera podrien entrar als seus domicilis i, per últim, ja serà la reparació total del tercer tercera i quart tercera, que això ja s'allargarà més mesos.
Mm-hmm. Com estan aquestes famílies, sobretot les que trigaran més a tornar a casa seva? L'Ajuntament els ha ofert algun tipus d'acompanyament?
Sí, nosaltres no, pràcticament a diari hem tingut converses. Ahir, evidentment, hi ha tothom molt content de poder tornar a casa dimarts. Després tenim aquestes dues famílies, no?, que són 2 mesos més que han d'estar fora. Una família és un matrimoni que està amb un fill i l'altra sí que estava en un hotel perquè l'assegurança es feia càrrec, i de moment doncs, l'Ajuntament sí que s'ofereix, no?, a buscar alguna alternativa, però de moment, clar, com tenen d'alguna manera una alternativa millor del que l'Ajuntament l'ofereix, perquè al final nosaltres podem oferir doncs, pensions o hotels i a vegades no a la ciutat, perquè si la tenim plena no li podem oferir. Per tant, de moment tothom ha tingut alternativa dintre de l'àmbit familiar o doncs, que la pròpia assegurança li oferia pagar-li una estança.
Clar, a més de l'impacte material, no?, de perdre doncs, a casa seva temporalment, no?, perquè s'arreglarà, l'impacte emocional d'aquestes famílies, com ho han viscut?
Doncs, com li deia, he viscut tot el procés, des dels plors i l'angústia de saber que hi havia familiars seus a casa, perquè, explico, que va haver-hi bombers que en els quarts, a 2 quarts, hi havia un bomber amb una persona tancada a l'habitació fins que fos segur per sortir, que de fet van tenir que sortir després per la finestra. I els familiars de baix i nosaltres no sabíem com acabaria aquesta situació, perquè es va descontrolar molt aquest incendi. Va ser un incendi molt dels pitjors que hem tingut a la ciutat els darrers anys. Per tant, primer aquesta angústia de què passarà amb el meu familiar que està allà i estic veient com surt flames i fum. Després, una vegada físicament tothom està bé, quan podré tornar a casa, i després ahir sí que va haver-hi, abans d'ahir va ser dimecres la reunió, sí que va haver-hi doncs, algunes llàgrimes, no?, d'emoció de poder recuperar doncs, la teva llar, que com a casa no s'està a cap lloc. Per tant, ha sigut un procés, jo crec que per ells, molt, molt intens, que encara queda, evidentment, però que afortunadament doncs, no hi ha hagut víctimes. Bombers, la veritat, que jo vaig veure actuar en directe i és impressionant el que fan en aquestes situacions. I nosaltres, com a Ajuntament, doncs, cada dia al servei d'aquests ciutadans per tot el que han pogut necessitar.
Sobre les causes d'aquest incendi, se sap alguna cosa?
Doncs aquí hi ha tant bombers com la investigació de Mossos, que han de fer el seu informe, i també la pròpia companyia asseguradora, que els seus pèrits han anat també per fer el seu informe. Però de moment encara no ho tenim.
Hi ha alguna hipòtesi?
Hi ha dos, no? O accidental, no? O voluntari, que podria ser una altra de les hipòtesis. Per tant, això és el que els responsables estan en procés d'investigació.
Sobre el cas de Via Sabadell, la nau doncs, on va caure aquesta placa de formigó està tancada, està clausurada. No sé si tenen un calendari o han parlat també amb els responsables de Via Sabadell per tot el procés que s'ha de seguir per poder reobrir.
Sí, aquí també ens han de presentar un projecte tècnic per tal d'assegurar o de fer segur tota la nau, i aquest projecte tècnic després els nostres arquitectes municipals els han de validar, i una vegada facin les actuacions, després també un tècnic de l'empresa que ells encarreguin doncs ha de signar com que tot això està correcte, de la mateixa manera que ho faran els tècnics municipals. Jo sé que sembla que han contactat una empresa alemanya especialista en estructura per fer l'actuació, però estem pendents d'això, que ens presentin el seu projecte, que es validi i que comencin a fer actuacions per recuperar la normalitat del que ha de ser un centre comercial, no? Que la gent vagi doncs, per estar, per comprar el que sigui, i evidentment doncs, lamentar doncs, la mort d'aquest veí de Rubí.
Ah, pel que fa a les causes de la caiguda d'aquesta placa, hi ha alguna cosa clara o s'estan fent
no,
aquestes inspeccions?
Aquí hi ha, suposo que hi haurà informes de bombers, els nostres arquitectes municipals l'únic que han pogut fer és hipòtesis, perquè tampoc han tingut la capacitat de dir ha sigut això, per tant encara té un procés per saber exactament què és el que va passar.
El que sí que està clar és que durant uns mesos, no sabem quants, estarà tancada.
i jo crec que això va per no sé quants mesos, o si després, depèn de l'actuació, ho poden reduir, però segur que queden setmanes encara per estar tancat.
Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa de Seguretat, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.